Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Dios malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
Ah, clar, això és el que parlàvem de si és una agressió sexual o és una agressió sexual. Codi penal amb mà és una agressió sexual.
Estamos en la misma que estábamos hablando antes, efectivamente, pero no debemos de olvidar una cosa. En el 178 y siguientes, que se regulan las agresiones sexuales, hay una diversidad, un abanico de conductas que van desde los 4 años de prisión hasta la posibilidad, que antes no la recogía el Código Penal, de una multa. Entonces, ya veremos, ¿es un ataque contra la libertad sexual de esa periodista? Sí. ¿Es, por tanto, desde el punto de vista penal, agresión sexual? Sí. La gravedad se determinará en su caso si se abre juicio oral.
Hi ha una cosa que és evident, que és que els temps estan canviant, que al cap de poca estona la policia el detingués. Suposo que segur que si no té antecedents penals, aquest senyor està al carrer, no només al carrer, al cap d'una estona devia estar al carrer ja, no?
Bueno, me faltaria.
Yo entiendo que sí. Vale. Entiendo que sí, que sería puesto en libertad, y entiendo incluso, pero no lo sé, porque no sé ni siquiera el juzgado que le correspondería, incluso sin medidas cautelares. No creo que haya impuesto ni medidas cautelares.
Ya, perdona.
Que estamos en un abanico de agresiones sexuales que van desde la más grave, que puede ser la agresión sexual con penetración bucal, vaginal o anal, con violencia o intimidación. Esta es la más grave, que con el Código Penal anterior la llamábamos violación, hasta posiblemente la más leve, insisto, desde el punto de vista penal, que podría ser este tocamiento, este tipo de tocamiento. Y para eso el código existe. Hay una ponderación de las penas, unas penas que están atribuidas a las conductas en función de la gravedad y la antijurisdicción de esa conducta. Y entonces no nos debemos de alarmar. La gente lo que tiene que entender es que bajo el paraguas de agresión sexual hay todo tipo de conductas, se hagan o no con violencia o intimidación, faltando el consentimiento de la persona que sufre esa conducta, y en consecuencia también el código establece una variedad de penas acorde con esa antijuridicidad y gravedad de las conductas.
No, yo només volia dir que els temps estan canviant per segons qui. Els que mai no hem fet aquest tipus de comportaments, per nosaltres els temps segueixen igual. Vull dir, els que sempre hem respectat a les dones, vull dir, la modificació legislativa no ens afecta per res. Hem continuat com fins ara i estem servits.
Yeah. I després, completamente de acuerdo. Y por eso, si me permite un momentito,
sí,
voy a decir absolutamente de acuerdo. Por eso entiendo que la ley del sí es sí, que se ha focalizado todo hacia la reforma penal, deberá de funcionar. Porque lo que hemos de hacer es cambiar ese paradigma, esa mentalidad, esos valores que tenemos, y tenemos que educar y tenemos que prevenir, que es la idea que late absolutamente en todas las leyes integrales que se han dictado desde el año 2004. O sea, completamente de acuerdo con lo que se ha dicho.
Són les 10 i 2 minuts. L'altra cosa és l'actitud del presentador d'aquesta imatge que aquí ha generat aquest dematí, aquí a la redacció, ha generat un debat on molts anaven per la mateixa línia, molts i moltes anaven per la mateixa línia, que és que l'actitud del presentador és molt condescendent amb ella i li diu amb ella el que ha de fer.
És d'un paternalisme, vamos, ni Noé.
Jo he vist el vídeo i crec que li pregunta, no, i després...
No, el vídeo és molt llarg, eh? El vídeo continua, eh? El vídeo continua...
Li pregunta,
te fa
el culo, i després quan el tio se'n va, li diu, este tio és un insult, un vet.
En tot cas, el que està clar és que si no hi ha altres formes penals, si el Codi Penal amb això només parla d'agressió sexual i després introdueix graus, doncs és evident que estem davant d'una agressió sexual, no hi ha consentiment, estem d'acord.
Això és un debat molt interessant i molt
denigrant,
complicat,
però que és denigrant, potser és una agressió sexual lleu, però és una agressió sexual, mira, perquè no hi ha consentiment, i a més passa doncs de forma pública i
però sexual i és sexual, evident. Ha de ser sexual, el component sexual. Si tu li vols donar una bufetada a una senyora,
però com que el Codi Penal, com que el Codi Penal
li dones el pit, es converteix en una agressió sexual.
No saps més, però com que el Codi Penal, la figura aquesta de la denigració de la que tu parlaves abans, doncs s'ha tret, ha caigut del Codi Penal.
Sí, la vexació injusta.
La vexació injusta ha caigut del Codi Penal, que tal vegada podria ser això. Per mi no ho és, perquè per mi que en públic li toqui el cul sense consentiment és una agressió.
La finalitat que de este senyor, que com ha dicho alguien por ahí, que no le pongo cara excepto al letrado, la finalidad de este señor era tocarle la nalga a esta chica. Entonces, No es que cualquier tocamiento vaya a ser una agresión sexual. Para eso los jueces, las juezas, todo el mundo que nos dedicamos a esto estamos preparados. Es decir, si fortuitamente en un ataque que tiene una finalidad lesiva se le da en el pecho, evidentemente pues no estaríamos ante una agresión sexual.
Pero es que
está
no
claro,
es el caso.
Al menos a mí me lo parece que está claro a partir de las imágenes del vídeo que la finalidad de este chulo, como se le han llamado por ahí, era libidinosa. Entonces, totalmente, claramente es una agresión sexual a la luz de la regulación del Código Penal actual. Es decir, no todo tocamiento va a ser.
Pot
ser
lleu,
no
però
ara és una... Com no van a ser una gripe.
Clar, agressió sexual.
Aviam, què diu l'Anna Gómez? Anna.
Si em permeteu. Sí. Si em permet, Jordi, és precisament el que hem parlat moltíssimes vegades i que jo sempre he defensat a capa i espasa de la llei, sí, sí. És a dir, la llei sí posa el consentiment, el focus, no la punitivitat de la pena, sinó el consentiment. I em sembla estrany, fins i tot per tu, Javier, que neguis que lo de la Jennifer Hermoso i el Rubiales és una agressió social, sexual, segons la llei, perquè és igual si li toca al metro, li toca al llit o li toca al carrer. És un contacte sexual, perquè evidentment donar-li un petó als llavis a una persona és un contacte sexual, com ho és donar-li, ficar-li una mà al cul, això és agressió sexual. Després, com perfectament ha dit la senyora Bermejo, hi haurà un gran ventall de punitivitat. No és el mateix, evidentment, un petó no consentit que una violació, però que és una agressió sexual és que no ho pot negar ningú.
Jo puc negar, jo ho nego.
No, perquè sí,
i ho argumento, ho nego i ho argumento.
Diu claríssimament, no consentiment és agressió sexual, amb un ampli ventall, evidentment, no el posaran 20 anys a la presó.
Sí,
agressió sexual és de
llibre, ja,
per favor.
Si l'única forma, l'únic tipus penal que hi ha és el de l'agressió sexual, doncs és una agressió sexual.
No, quan ja...
podem dir que és lleu, però és evident que no hi ha consentiment.
Sexual és context sexual i ànim lúbric, com deia la magistrada, si no hi ha una situació d'ànim lúbric...
Que sigui així, o què ha de ser? Sí, el metro no és sexual.
No, és que jo crec, el Xavier Maneiro, que està, jo entenc, entenc, vull dir, el que està venint a dir, crec, és, si és una, diguem, és una representació de l'exercici del poder sobre una altra persona, té, i aquest component és més central que qualsevol altre,
és una vexació,
però aquesta representació de l'exercici del poder sobre una altra persona, o sobre un conjunt de persones, en aquest cas les jugadores, es fa mitjançant un petó. És a dir, es fa mitjançant el que es considera una agressió sexual, i per tant, encara que tu diguis...
No es considera
que és? Bueno, perdó, sí. El que tu poses més al pes de dir, escolta, és que en realitat aquest senyor no volia violar aquesta senyora. No, però el que fa és utilitzar un mitjà, diguem, sexual per representar el seu poder.
Que aquest petó sigui sexual és
però
molt discutible.
Però qui diu que la volia violar?
Tu dius una cosa, això ho faria el mateix motiu, no ho crec.
Mira, a l'entrenador que quan van sortir, a l'entrenador que quan van sortir els jugadors al camp, els hi va fotent una palmada al cul a cadascun, els està agredint sexualment. És el cul, eh?
Sí, lo que es, a ver, podemos olvidar una cosa. Primero, ¿será agresión sexual? Con todo lo que hemos dicho, que reproduzco, cuando haya una sentencia que diga que es agresión sexual, ¿vale? O sea, dejemos al juez de la Audiencia Nacional investigar. Segunda cuestión, estoy completamente de acuerdo con la señora que ha hablado de que la ley pone el foco en el consentimiento, pero quiero dejar una cosa clara también. La redacción anterior de los tipos penales de los delitos contra la libertad sexual también hacía el eje era el consentimiento, sin hacer expresamente mención en la definición general del artículo 178, pero sí acudiendo a esta definición en el artículo de los abusos sexuales. Es decir, se ha plasmado o se ha recogido en el Código Penal que siempre será sin consentimiento, pero esto ya existía en el Código Penal anterior. Insisto, con todo mi respeto a todas las opiniones, dejemos que haya una sentencia y que diga que hay agresión sexual, pero ahora se está investigando como tal. Y es necesaria, por último, es necesario que haya la denuncia de la persona ofendida o de su representante de gas. Por tanto, ese jugador del fútbol que el entrenador le toca el culo en el campo de fútbol, si no denuncia, pues será un acto contra la libertad sexual de este señor que, bueno, pues a lo mejor tácitamente ha consentido, pero necesitamos esa denuncia de la persona ofendida. Si no, el procedimiento penal no existe. Por eso la fiscalía llamó a la jugadora de fútbol para decir si iba a denunciar, porque si no, la querella de la fiscalía estaba abocada al fracaso. Va, sin esa denuncia...
Està a punt d'explotar-me el cap, perquè és que els que aquí hem jugat a futbol alguna vegada, de veritat, esteu portant això a uns extrems que, sincerament, a ningú li passa pel cap que el moment en què un entrenador et toca el cul, cony, et dona un cop a l'esquena, ah, o jo què sé, per sortir al camp, el tio aquell estigui pensant en una altra cosa que no sigui ni Marta perquè ho facis bé, no sé, Jordi.
El context no és sexual.
En aquella època, deixeu-me dir una última cosa. Segons això que esteu dient, jo interpreto, encara que hagi prescrit per temes sí, de temps, que el que va passar entre el policia i la manifestant, estem en el mateix, també és una agressió sexual.
Per què no?
Ramon, és a dir, si una senyora es tira sobre un senyor que porta un casc, que resulta que tenia...
I li fot un morreig,
allò no és una agressió sexual, i a mi em sembla una passada com una catedral.
Ramon, deixa'm fer una pregunta.
Una de les qüestions fundamentals d'un estat de dret és el principi de seguretat jurídica. Queramos o no, la prescripció actua sobre determinades conductes penals. És veritat que otras són imprescriptibles segons la
reforma. Queramos o no,
ese beso hecho hoy en esas circunstancias análogas a las que ha ocurrido las de las jugadoras de fútbol, posiblemente procesalmente sería viable que se investigara lo mismo que se está investigando esto, si el policía, como parece ser, ha denunciado. Pero el principio de seguridad jurídica actúa para bien y para mal, y hay conductas que han prescrito. Si queremos, podemos hablar hipotéticamente de que eso es una agresión sexual. Si hubiera ocurrido hoy, vale, pero ocurrió en otro momento en que esta ley no existía.
Yo creo que no es una agresión sexual, pero quería hacer una pregunta muy concreta.
Una
pregunta muy concreta. Usted ha comentado que antes el consentimiento también estaba en el centro, aunque no explícitamente, pero ponerlo en el centro explícitamente tiene un sentido jurídico, creo yo, y es el sentido según el cual el hecho de que no estuviera explícitamente en el centro llevaba a discusiones con víctimas de agresiones sexuales sobre si habían consentido o no, algunas veces surrealistas, es decir, cuando la no afirmación constante de la negación del consentimiento ya se podía tomar como consentimiento. Por tanto, entiendo que esa modificación tiene sentido.
Bueno, sí.
Desde mi punto de vista, la cosa no ha cambiado nada, excepto esa definición operacional del consentimiento. Hay un ingente número de sentencias de doctrina del Tribunal Supremo en el que hace referencia a esto. Lo único que ocurre es que hemos de partir de una cosa, y no estamos hablando ahora del caso de Rubiales, estamos hablando de una agresión sexual más grave que se produce, entre comillas, en la intimidad de una pareja, y en el que la prueba básicamente se focaliza en la declaración de la persona que ha sido agredida sexualmente. Es muy complejo, es absolutamente complejo. Yo entiendo que la inclusión del consentimiento en la nueva regulación del Código Penal era necesaria hacerse precisamente porque ha habido un cambio en la terminología. No hay abusos sexuales, hay agresión. Pero si usted acude a la regulación anterior, verá que en el artículo 181, antes de la reforma, ya hablaba del consentimiento. Es decir, tenemos que ver que ese consentimiento siempre ha sido el elemento fundamental para la existencia o no de una sentencia condenatoria, pero que básicamente la prueba en estos casos es la declaración de la perjudicada, lamentablemente. Y era mucho más evidente, y va a seguir siendo evidente, en los casos de los antiguos abusos sexuales, es decir, cuando no había violencia o intimidación, que en ese caso estábamos en la agresión sexual, que en los abusos sexuales, en los que simplemente no había eso y había ausencia de consentimiento. Y así lo ponía el 181 del Código Penal.
És la opinió de Francisca Verdejo, que és jutgessa de gana dels jutjats de violència sobre la dona de Barcelona. Senyora Verdejo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per les seves opinions. Bon dia.
Buenos días.
A ustedes, buenos días, muchas gracias.
Ferran Casas, que has d'acabar. Jo,
més enllà de la discussió sobre el policia i si és o no agressió sexual, a mi em sembla que és ridícul que això ho denunciï 6 anys després, i que té a veure amb la pregunta que li feies a la magistrada de si és possible que tot això, no, tot el debat feminisme i el fet de feminista i el fet de situar al centre el feminisme acabi generant un cert efecte rebot. I jo crec que sí, que és possible, però que és possible perquè cada cop que hi ha avenços es regira, malauradament, qui veu amenaçat el seu privilegi. I aquí és probable que alguns homes, doncs, malauradament, acabin incorrent en això. I crec que 6 anys després, el fet de que aquest policia se'n recordi que una votant de l'1 d'octubre li va fer un petó no consentit als llavis, doncs segurament té a veure amb aquest rebot imputat, contra els avenços socials. Quan s'amenaça un privilegi i els homes durant centenars d'anys o milers d'anys hem tingut un privilegi sobre les dones, doncs n'hi ha que es regiren d'aquesta manera.
No, l'única diferència que hi ha entre el petó de la senyora que està al policia i la Jennifer Hermoso, que això evidentment suposo que en el moment de jutjar-se serà important, és el rang, és a dir, el policia i aquella senyora estan en un mateix rang, no té un índex de superior ella sobre ell, sinó al revés, ell seria policia i ella no, i en canvi en el de Jennifer Hermoso ell és el president de la federació i això també pot ser important a l'hora del judici.
Bueno, doncs són 10:45, escolta'm, podem donar aquesta conversa per acabada. D'aquí uns moments el conseller de Salut, Manuel Balcells, i hi ha molts temes damunt de la taula. Molts. Sí, sí. Els de les pantalles, per exemple, és un tema important. El tema del Covid. O sigui, jo me'n recordo, avui ho comentàvem a la reunió. Va haver un dia, hi ha una persona que era l'encarregada de donar les males notícies a la redacció dels matins, que és l'amic Jordi Saumell, que llegint la premsa internacional un dia va dir, ell és l'encarregat, ell va dir una cosa, un dia diu, escolta'm, ja corre, perquè aquella època les mascaretes, allò tan espantós, va ser l'encarregat de dir, escolta'm, i el The Guardian diu que ha aparegut una nova variant que es veu que és bastant més expansiva, bastant més contaminadora, que és la Omicron. I tots, hòsties, bueno, escolta'm, bueno, pues mira, sort que va arribar l'Omicron. Perquè l'Omicron el que ha fet és que que el Covid sigui més lleu. Però el que passa és que també, com que també ens hem deixat tots anar i ja no hi ha mascaretes i tal, doncs es va tenint amb més facilitat. I ara, efectivament, ja se'ns demana que els que tenen més de 60 anys, que potser a final que es comencin a pensar en vacunar amb una nova dosi. Ara ho parlem de seguida, però atenció, perquè la mobilització contra l'amnistia ja té data. Això va molt ràpid, no? Hòstia, tu, Aznar, tal, no, hòstia. Ha sigut en menys de 24 hores. El PP ha anunciat que serà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre a Madrid. Aquí estarem de festa major a Barcelona. Bueno, Barcelona, també a Reus, que és la Misericòrdia, Santa Tecla, Tarragona...
Pues si és el 25. Tothom a la Costa Brava.
No, per això deu ser a Madrid. Suposo que deu ser just a Barcelona.
El dia 8 és aquí,
el dia 8 d'octubre. I això, però aquella del dia 8 és una altra cosa, no? Sí. Això és l'amnistia.
No, també.
Aquella és també per l'amnistia.
Ah, doncs pues sí, mira.
Amnistia on tour.
Per l'amnistia on tour, i on la Díaz Ayuso fa com el Primavera Sound, que va a Barcelona i a Madrid.
Tot això que el dia de la diada ningú no parlava de l'amnistia, eh?
Bueno, just abans és el cap de setmana abans de la investidura.
Correcte, de Núñez Feijóo. Arnau Mañé, què tal, Arnau?
Hola, bon dia. Bon dia. Aquesta serà Madrid, aquesta, eh? La del 23 i 24, 23 o 24 serà Madrid. Ho ha dit Cuca Gamarra fa uns minuts a Antena 3. La secretària general del PP assegura que serà una mobilització contra, literalment, qualsevol intent de Sánchez fora de la llei. No parla d'amnistia, però, atenció, ha parlat també de les declaracions d'Aznar. Evidentment, una cosa va lligada amb l'altra. Gamarra creu que no n'hi ha, per tant, això de demanar sortir al carrer.
Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional y que lo que busca es nada más y nada menos que promover una amnistía porque se depende de un número de votos que se necesitan para seguir en el poder. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que las manifestaciones y las declaraciones que hizo el presidente Aznar responden perfectamente a lo que él ha vivido y sobre todo a lo que en democracia se puede defender.
De fet, sorpresa, Gamarra no li ha demanat cap rectificació a Aznar, al contrari, diu que és la Moncloa, ara ho escoltarem, qui ha de rebaixar aquestes acusacions.
La única persona que tendría que rectificar es la ministra en funciones y el propio gobierno en funciones, que lo que ha hecho es tergiversarlo absolutamente todo, ¿no? Y ayer lo que vimos, además, fue un absoluto ejercicio de perversión, si se me permite, que llega a lo moral, ¿no? Porque estamos hablando de una ministra en funciones que lo que busca, entre otras cosas, es continuar siendo ministra, pero no en funciones.
Perversió, i el PP també parla de cortina de fum de la Moncloa.
Gràcies, Arnau. Fins ara.
fins ara...
Has passat tot plàstic.
O sigui, que ser ministre en funciones i querer ser ministre, ministre no en funciones és una perversió moral. O sigui.
Ai, Déu i dinou.
Tan perversió com intentar arribar al govern amb una investidura,
sí,
no?
Sí, és una perversió moral,
ja. El conseller de Salut, d'aquí uns moments, aquí el món es recupa, saps?
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bocultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a Citroën.es.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Queda només un dia per anar al concessionari i emportar-te un Nissan amb lliurament immediat, grans descomptes i no pagues fins a 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Los intercambios de casa son gratuitos.
Belén Cuesta y Jorge Suquet protagonizan El Cuco, el thriller sobrenatural de Marta Argarona.
¿No coinciden las paredes?
¿Tienen una habitación secreta?
Presentada en el Festival de Málaga, el 15 de septiembre en cines.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Llega a los cines Misterio en Venecia, basada en la aclamada novela Las manzanas de Agatha Christie.
Ha habido asesinatos imposibles.
3 víctimas.
Nadie de nosotros está a salvo.
6 sospechosos.
Apuesto por el ama de llaves.
Encontraré al asesino.
Misterio en Venecia, 15 de septiembre solo en cines.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1.
A Quirón Salut. Creixem a Badalona per a continuar cuidant-te. Per això, inaugurem un nou hospital de vanguarda amb professionals de prestigi, servei d'urgències generals i pediàtriques 24 hores i un tracte proper i personalitzat. Nou hospital Quirón Salut, Badalona. Connectat a la xarxa assistencial de Quirón Salut a Barcelona. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre comença la temporada amb La Força del Liceu.
Atenció, atenció. Simulacre de protecció civil. El proper dijous 14 de setembre al matí, els ciutadans del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental rebreu un missatge al mòbil amb aquest so. Es tracta d'un simulacre per provar les noves alertes de protecció civil. Atenció, atenció. Simulacre
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i dos quarts d'onze del matí. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Per acompanyar-nos aquí al món a RAC1. Per què s'ha avançat a finals d'aquest mes l'inici de la campanya de vacunació contra el Covid i contra la grip?
No és que s'hagi avançat, ja ho teníem previst nosaltres, eh? Uh-huh. Al final hi ha hagut un acord amb el conjunt de l'Estat que coincideix amb les previsions que fèiem. Però ja és això, eh? Uh-huh. A finals de setembre comencem amb les residències i després a l'octubre doncs amb la gent de més gran de 60 anys i la gent amb factors de risc, però ja és això, eh? Ja és el que teníem previst.
A Espanya la incidència del Covid s'ha duplicat en un mes. Uh-huh. Clar, dius, s'ha duplicat el Covid. Quan venim del que venim, hi ha gent que s'espanta, amb raó. Ara estem en 137 casos per cada 100.000 habitants. No és preocupant.
No és preocupant, i ho és, a veure.
Ja.
L'actual variant dona sintomatologia lleu, però amb gent amb factors de risc i amb gent fràgil, qualsevol infecció vírica, encara que sigui lleu, pot desencadenar el seu malestar i el seu agreujament. Per tant, hem de ser prudents, hem de ser prudents. Ens hem de vacunar, sobretot les professionals i les persones que ja ho estem enfocant a les residències, i gent gran i gent amb factors de risc, i després cal prudència. És a dir, si hi ha alguna persona que té símptomes, encara que siguin lleus i sap que té la Covid, el que ha de ser és prudent de no contagiar, no? Per tant, un sentit comú, i la Covid està aquí. Tenim sort de que aquesta variant doncs, és més lleu, però no és tan sort com el fet de que hi ha molta gent vacunada, encara que faci gairebé un any, i molta gent que ha passat la malaltia. Per tant, hi ha una immunització de la població. La gent té defenses, no? Uh-huh. Per tant, això fa que aquell virus, que en el seu moment era un virus nou pel nostre organisme i que generava pneumonies d'entrada, ara no passa. Per tant, prudència. El Covid està aquí, però és com la grip. La grip també està aquí, no? I per tant, ve l'hivern, hem d'estar prudents i sobretot amb la gent que té patologies.
Per tant, amb el tema de l'Omicron estem amb una variant sobre una variant, totes vinculades a l'Omicron, diríem, no?
Ara mateix sí. Són variants, tenen noms i cognoms, sí, sí, i complicats, sí, oi?
Però tot sobre la mateixa arrel, per entendre.
Sobre la mateixa arrel. Els virus canvien, muten, intenten sobreviure, i van variant. I aleshores, per això les vacunes s'han d'anar adaptant. És potser una mica l'explicació quan diuen aquesta vacuna no val. No val. Sí que val, però no val al 100%, i les vacunes adaptades a les noves variants són les que posarem. Les vacunes últimes per les noves variants més adequades perquè donguin una protecció superior, no?
Bàsicament que seran de Pfizer, de Moderna, de...
Ara mateix la que s'està subministrant és la de Pfizer, eh? La d'Ipre, per exemple, que és la de Girona, eh? Sí. La nostra, doncs ells expliquen que l'estan adaptant per les noves variants, però encara no està a punt, no? Per tant, a dia d'avui, la recomanació de l'OMS, la compra que es fa és de la Pfizer, que és la que està adaptada.
Majors de 60 anys, sí. Dones embarassades, estem parlant també de, vaja, els professionals sanitaris, les persones més vulnerables.
Sí. Comencem per les residències, eh? Uh-huh. És a dir, les més de 1.000 i escaig residències que hi ha a tot el país, estaran a finals d'aquest mes, comencem la campanya de vacunació a tots els professionals i a tots els residents, i després ja anem a professionals i persones de més de 60 anys i sobretot les persones que tenen algun factor de risc.
Estem parlant de recomanacions. Sempre estem parlant ara ja de recomanacions, eh?
Sempre. I estaria molt bé que aquestes recomanacions fossin escoltades, no? I que la gent es vacuni, que se sensibilitzi, que la vacuna és una gran protecció, sobretot per l'agreujament.
Hi ha molta gent, conseller, a les UCIs per Covid, ara?
No hi ha molta gent. És un nombre estable, i la veritat és que els experts ens diuen a vegades no és tant per la Covid, sinó gent que té Covid amb altres patologies, no? Per tant, però la Covid està aquí, eh? La Covid està aquí. I es pot agreujar pot fer que s'agreugi en pacients amb patologies prèvies, no?
A la gent que no entra en aquesta primera en cribatge, és a dir, els més grans de 60, embarassades, etc., a partir de quan se la podran posar?
Quan acabem tota aquesta etapa, que serà l'octubre, doncs entrarem amb la gent de menys de 60 anys.
Per altra banda, anem una altra vacuna, en aquest cas, una altra punxada. Estem parlant dels nadons amb bronquiolitis. Això és la primera vegada que es fa, no?
Sí, primer, no és una vacuna, eh?
Què és exactament?
És una immunització. Posem les defenses, diguéssim. Eh? És a dir, no, la vacuna estimula que el cos faci defenses.
Sí.
Quan posem una immunització, posem les defenses directament.
D'acord.
Per tant, és una diferència.
No és una creació de defenses, sinó una implantació de defenses.
Exacte. Jo et dono unes defenses perquè estiguis preparat. Això té gran interès. Tothom que té canalla petita sap el que és una bronquiolitis, sí, l'angoixa que provoca això, no? El nadó s'ofega, fa un distrés respiratori, que es diu, té aquesta, en fi, aquesta sensació d'ofec que és per al nadó molt angoixant i pels pares també molt, no? Per primera vegada fem aquesta immunització que comença ara a l'octubre, que cobrirà tots els nascuts en els propers 6 mesos i cobrirà els que han nascut 6 mesos abans.
És un any, per entendre.
Un any.
Estem parlant d'un
any. Un any. Això està bé, eh? És a dir, és una en fi, això té un pressupost, eh? Això són 14 milions d'euros suplementaris que en fi, que no està malament, però que val la pena, perquè l'any passat vam tenir una triple pandèmia, us en recordem, no? Jo quan vaig entrar de conseller el 10 d'octubre...
Bronquiolitis de criatures, me'n recordo la tardor.
Bronquiolitis. Després va venir la grip, I teníem la Covid encara, sí. Amb aquesta immunització, aquesta protecció, la bronquiolitis, esperem que en fi, això funcioni, i per tant, el que són les UCIs, que va haver-hi un cert increment d'UCIs amb nadons i tota l'angoixa que suposa, baixarà. La vacunació de la grip i de la Covid ens ha de permetre doncs, també d'afrontar aquest hivern amb més garanties, no? I en tot cas és el que hem de fer.
Quan arribi, per exemple, una criatura que neixi, els pares se'ls informarà, escolti'm, si vostès volen, es poden punxar d'aquestes perquè sàpiguen que existeix aquesta vacuna.
La informació ja vindrà abans del part, eh? És a dir, hi ha tota una preparació des de les llevadores, des de tots els ginecòlegs, en el sentit de dir, escolta'm, quan neixi la criatura, a part d'aquella punxada en el taló que se li fa per veure si té malalties genètiques o no, et proposem de posar-li una punxadeta que és per posar la immunoglobulina del virus incitial respiratori, això de la bronquiolitis, no? Els pares hi han d'estar d'acord, naturalment, no? I aleshores es posa allà en les que acaben de néixer.
No.
I en els que han nascut aquests últims 3 mesos a la visita de control, tant de pediatria com de l'enfermera pediàtrica.
També recomanarà vacunar de la grip els més grans, i estarem parlant fins als 5 anys. Abans només es punxava de la grip als més vulnerables. Per què això?
Bé, perquè s'ha comprovat que val la pena, no? Que val la pena. És a dir, amb això estalviem també molta grip entre els 6 i 59 mesos, 6 anys i 59 mesos, aquesta és la pauta, i aleshores implementem això, igual com també hem implementat la millora de la vacuna de la meningitis, i estem també vacunant de l'herpes zòster a persones grans. És a dir, el calendari vacunal que tenim és molt complet, està bé, eh? És molt complet i permet doncs, d'afrontar amb moltes garanties diverses patologies que van sorgint. L'herpes zòster, per exemple, és val la pena, eh? És un tema que és molt dolorós i en persones grans que han tingut aquest virus també, doncs val la pena. Per tant, hi ha un calendari vacunal molt potent en el qual les novetats són aquestes, eh? Les novetats més rellevants són aquestes. L'herpes zòster, sí.
Sí, sí, home, sí, és el que és, però ara hi haurà...
La colibrina s'endera,
sí, és allò que fa
aquell... Sí, que surt, home,
que surten aquelles vesícules...
I ara hi ha vacuna d'això?
Sí. Sí,
i es recomana, evidentment, també...
Sí, en persones grans i que hagin tingut algun antecedent, perquè és que és molt dolorós, no?, i val la pena. Vull dir, són novetats que anem incorporant al calendari vacunal, que la veritat és que està quedant molt complet i molt potent, no? I la recomanació és... ho aprofito, eh?
Sí, per favor, només faltaria.
Que la gent es vacuni, els professionals es vacunin i la gent amb factors de risc es vacuni. Val la pena perquè ens estalviarem molts maldecaps i molts disgustos.
No, estem totalment d'acord. Conseller, demà de comparèixer al Parlament per donar xifres d'aquestes famoses llistes d'espera, recordo que estem rebent queixes al 669-10-10-10 dient que hem d'esperar molt per aconseguir una cita o inclús perquè els operin. No? Ara fa unes setmanes llegim una notícia de La Razón que alertava que caldrien entre 9 i 84 anys per resoldre totes les operacions pendents a l'Estat. L'Estat, deia, És igual de preocupant la situació de les llistes d'espera a Catalunya?
Quan nosaltres vam fer aquest pla d'accessibilitat, no només érem les llistes d'espera. Passava una cosa que és una mica absurda, no? És a dir, en el segle XXI, fixa que el problema que hi havia i que vam detectar, no només entrar a la conselleria, era, escolta, nosaltres truquem al CAP i no s'hi posen. Això és l'accessibilitat telefònica, no? Som això, no pot ser. Com pot ser això? Doncs passava, no? O dir, escolta, jo demano hora pel metge de capçalera i em donen hora per d'aquí 3 setmanes. Veure què està passant. I per això vam fer un pla urgent, important, d'accessibilitat, que demà és el que passem comptes i que donarem xifres i que ho expliquem. La veritat és que això està donant la volta com un mitjó. Està canviant. I no només, no és una qüestió només de recursos, és també organitzatiu. És a dir, recursos per a l'accessibilitat telefònica és, per exemple, el que estem fent, posant centraletes intel·ligents. És a dir, tu truques i et garanteix que al màxim de 24 hores, amb hores lectives, diguéssim, hores laborals, et trucaran. Però ja no has estat trucant constantment. Doncs ja et trucaran, ja et truquen. Això és l'accessibilitat telefònica. L'altre és que si necessites una urgència, se t'atengui, això passa ja i no passa res, però si necessites visita presencial pel teu metge de capçalera per un tema que cal, la tinguis abans de 5 dies. I això ho estem aconseguint, no? Que una cosa és la immediatesa i l'altra l'accessibilitat. Això també s'ha d'entendre. És a dir, si tu vas per una recepta crònica que l'has de renovar i et diuen, escolta, t'has d'esperar 10 dies, doncs t'esperes 10 dies, perquè ja ho vas fent, no? O, com deia un l'altre dia, si és que jo el problema que tinc és que em cau el cabell. Em perdó,
Ja està perdonat. Ja t'està superat, això. T'està superat.
Dius, bueno, escolta, doncs ja et podem veure d'aquí uns dies, no passa res. Però, escolta, és que tinc un mal de panxa que...
És dolorosíssim.
És dolorosíssim, tant de veure. Això és l'accessibilitat. I això no passava. I ara això ha començat a revertir perquè hem fet un pla d'accessibilitat en el qual hem dotat en els centres d'assistència primària d'una autonomia de gestió en recursos per poder-ho gestionar bé i també, sobretot, baixar la càrrega burocràtica dels professionals, que aquesta és una llosa que tenim, no? Per tant, els nous models d'atenció, que en diem l'atenció per la demanda, és a dir, que repartir papers també entre infermeria, l'administratiu, i que el metge i la metgessa pugui fer de metge i metgessa, no? I treure aquesta càrrega burocràtica, que també es veia molt sobrecarregada per això que en diem les e-consultes i per el que durant la pandèmia es va posar molt... de moda, que és poder accedir des del punt de vista informàtic, no? Doncs ha permès que baixés molt la pressió sobre els professionals i puguin tenir més temps per atendre pacients.
Tot i això, per exemple, en alguns hospitals de Catalunya, es que va esperar, per exemple, llistes d'espera, parlant de llistes d'espera, uròleg, gairebé 2 anys.
Ja, això no pot ser. Això ja vam dir des del primer dia que vaig entrar i en seu parlamentària, i això no pot ser. Com que no pot ser, hi hem posat mesura. A dia d'avui, les llistes d'espera quirúrgiques, una cosa és l'accessibilitat de la primària i l'altra és la llista d'espera quirúrgica. Hi ha uns processos que són garantits i que són sagrats, diguéssim. Si un té una patologia neoplàstica, un càncer, el temps d'espera ha de ser el mínim. I ja està establert, en màxim de 30 dies has d'estar intervingut. I això es compleix. Si tens una patologia greu, cardíaca, una patologia també... Tot això funciona. I allà on hi havia les llistes d'espera més llargues, urologia, clínica del dolor, que és a dir, la gent que necessita infiltracions per ciàtiques, per problemes de lumbàlgia crònica, o per pròtesis o per cirurgia de raquis, allà hi hem posat ara recursos de forma també una mica quirúrgica. És a dir, no a tot arreu hi ha les mateixes llistes d'espera.
D'acord.
Per tant, hem d'actuar... allà on hi ha més llistes d'espera, buscant el per què i anant a buscar les solucions. També demà presentaré en el Parlament com ha anat millorant aquestes llistes d'espera i que hem de continuar millorant. Però no tant, és important la llista d'espera quirúrgica, però també és important la llista d'espera per proves complementàries i la llista d'espera per accedir a l'especialista. Això vol dir un canvi de manera de funcionar. que és el que estem impulsant des del departament amb la transformació que ens hem obligat a fer i ens hem compromès a fer, que és canviar una mica el model assistencial. No?
Permetem que canviï de tema. A principis d'any, el subdirector general d'Addiccions de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya deia aquí al Món RAC1 que el departament estava treballant en crear una llei per combatre les addiccions als videojocs i al joc. No sé si la tenen gesta. I hi ha moltes preguntes aquí. Si es prohibirà, per exemple, les màquines escurabutxaques, si això es pot fer per llei, perquè ens entenguem, o si posaran més pals a les rodes, per exemple, les cases d'apostes.
Partim del fet de que les addiccions és un problema. És un problema greu. És un problema greu en el jovent, en la gent gran, les addiccions al joc encara més, les addiccions a les escurabutxaques. Aquí s'entén, per exemple, la meva creuada contra els casinos. No? És que és un problema. És un problema, i a les pantalles també, les addiccions a les pantalles...
Bueno, les pantalles és terrible.
És terrible. I els temes de comportament alimentari, per exemple, va molt lligat a les pantalles i a la pressió estètica que comporta les xarxes. No? O sigui, tot això està traslladant-se en que el nostre jovent i també els grans, estan entrant en molts temes de salut mental, fins i tot amb increment d'intents de suïcidi que s'ha triplicat amb el jovent i amb els adolescents. Això és molt preocupant. Per tant, s'ha de regular. Més que prohibir, s'ha de regular. I això es fa per llei. La llei està redactada. I ara estem en la fase de contrastar-la amb els sectors professionals, amb els sectors socials, i un cop estigui aquest contrast fet, passarà el tràmit al Parlament perquè hi hagi tot el procés de llei. Però la llei està enfocada. I la llei va en aquesta línia de regular, i de regular, si cal, fins i tot, l'ús de pantalles als instituts. Però això s'ha de contrastar. I hem de veure...
Hi hauria l'opció de que, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament,
naturalment,
es pogués regular, com ja passa en algunes escoles i instituts de Catalunya, la no presència, per exemple, als patis de les escoles, de les pantalles,
per exemple,
o fins i tot de les pròpies aules, l'utilització de pantalles només per a ús educatiu,
per exemple. Sí. Tot això està observat en l'articulat de la llei, no? Però jo no em vull adelantar, perquè s'ha de treballar amb els experts, s'ha de treballar amb el conjunt d'actors i després amb els grups parlamentaris, perquè puguem tenir una llei pionera que ens permeti regular. Això funciona. Amb el tabac ha funcionat. És a dir, anys enrere, igual aquí es fumava.
Home, no fa tant molts anys, aquí es fumava.
Val.
I ara... cigarros i puros. Sí, aquí, escolti, m'han fet unes tertúlies que sortia aquí una fumarada que era terrible. No, escolti, tampoc fa tants anys.
Tampoc
es fumava als avions.
Tampoc fa tants anys.
I a les consultes dels metges.
Exacte.
2007, llei Zapatero.
2007. Clar. Ara ja estem parlant de si s'ha de deixar de fumar els cotxes, per exemple.
Exacte. I sobretot si hi ha canalla.
Clar.
Perquè hi ha el fumador passiu. És a dir, aquesta regulació el que ha permès és que molta gent deixés de fumar, també, perquè no tens facilitats, no? Doncs d'això es tracta. No es tracta tant de prohibir com de regular, perquè al final és la pròpia societat la que ara mateix el que fuma ja no està tan ben vist. Abans fumar fins i tot era snob, diguéssim.
Sí.
Ara no, ara el que fuma igual molesta i el que és fumador passiu diu, escolta, jo no tinc cap obligació d'empassar-me el teu fum, perquè tots saben de que el fumar mata, no? Està comprovat, no? Les addiccions són dolentes. Després, la feinada que tenim és amb els trastorns degut a les addiccions, no només alimentaris, sinó de comportament. I les addiccions al joc són terribles també per la gent que està enganxada, no? Per tant, hem de ser valents i regular-ho, i en aquest sentit aquesta llei serà bastant pionera i estic molt il·lusionat que tiri.
Regular-ho, per exemple, amb el tema dels casinos, com seria?
Ara mateix ja hi ha prohibició d'entrada de gent que ells mateixos diuen, escolta, a mi prohibeixen entrar als bingos als casinos, no? La regulació entra en tots els àmbits, no? I la no proliferació de casinos és una bona idea.
Val, hi ha un... Parlant d'addiccions, li preocupa la possible arribada al fentanil a Catalunya?
Naturalment. Només cal veure les imatges del que passa a San Francisco, no? Bé, hem d'estar atents. Les addiccions als opiacis, les addiccions als fàrmacs, és una cosa que passa, eh? I, per tant, doncs, això ha anat a modes, no? I l'addicció a l'heroïna, després va venir l'addicció a la cocaïna, i addiccions... En fi, hi ha una predisposició. També hi ha persones que tenen més predisposició, no? Per tant, hem de ser atents i amatents amb totes aquestes noves problemàtiques que acaben devastant a la població. Ara mateix al centre de San Francisco...
És terrible, és terrible.
És terrible, no? Per tant...
Aquí ha arribat també, no? Ja...
Menys.
Menys.
Sí, sí. Menys, però...
Però
les, les coses passen, sí.
Ara estàvem parlant de aprovar una llei per regular les addiccions als jocs i als videojocs, però no sé si això és compatible a l'anunci que Barcelona acollirà a principis de l'any 2025 la principal fira del joc de tot el món, que es diu International Casinos Exhibition. No sé si hem parlat amb l'Ajuntament de la ciutat o amb la fira per evitar que es faci aquesta fira.
Ens vam posicionar molt clarament, tant la consellera Mas com jo mateix, en contra d'això. Tinc una entrevista amb l'alcalde de Barcelona els propers dies, que tenim una agenda àmplia i això també hi entra a l'agenda, no? Des del punt de vista de salut, que és el que em toca, no?, ho trobo contraindicat i de fet, poc prudent i no oportú, diguéssim, no? Per tant, des del meu punt de vista, faré el que pugui perquè no passi això.
D'acord. Un altre tema d'actualitat va ser el de la conferència d'aquest curandero que es diu Josep Pàmies, que va fer a Balaguer fa uns dies. L'altre dia em vaig quedar paradíssim. Aquest senyor tenia una multa que se li havia posat ja de 600.000 euros. Una barbaritat. Clar, si et foten una multa de 600.000 euros, vol dir que l'has de pagar i vol dir que els tens. Per tant, vol dir que aquest senyor té diners per poder, no sé com... Escolta'm, si els té...
S'ha declarat insolvent, sembla ser.
Val. Clar, més d'un centenar de persones van escoltar aquest home promocionant un desinfectant, sembla que és un tipus de lleixiu, com a suposada cura de l'autisme. Clar, el departament que vostè dirigeix dona un ordre de suspensió de l'acte, com punyetes pot ser que es faci igualment?
Que crida l'atenció, això.
Molt,
eh? Sí, a mi també. Però, de fet, que els procediments van així. És a dir, el procediment administratiu és jo et prohibeixo, l'altre ho fa. Com que el procediment és contenciós administratiu, no? No és per fiscalia, s'ha aixecat acte de la conferència aquesta que va fer i ara ja està a fiscalia. De manera que ara tindrà una nova multa, perquè, clar, ha contravingut la prohibició, no? El fet és que no podem deixar que aquestes coses passin, perquè atenten contra la salut de la gent. Se beneficien una mica de la desesperació de famílies, no? I de problemàtiques que són complexes, lo de l'autisme és complexa. I no hi ha solucions miraculoses, ni hi ha productes que, a més, són tòxics, que és el cas, no? Per tant, no ho podem permetre. Per molta... En fi, no li vull fer més propaganda, perquè tot
bueno,
això...
Bueno, li va dir vostè que era un farsant i un estafador i crec que li ha posat una demanda davant del Tribunal de Condicions Administratiu.
Això ha dit. Que és un farsant i un estafador, és veritat. Vull dir, no és una opinió, és una realitat, no? Perquè enganya la gent, perquè estafa, perquè prometen solucions que no tenen cap evidència científica i que són perilloses per la salut. Per tant, des del punt de vista de l'autoritat sanitària, hem de prohibir-ho. Si després ell la prohibició no la compleix, s'ha de seguir el procediment. I en aquest moment és aquest procediment. Però farem tot el que calgui perquè això no es pugui reproduir, perquè hi va en joc la salut de molta gent i de la canalla autista. És que diuen coses molt, 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 molt fortes, eh? Que no es poden permetre per la protecció mateixa dels infants, eh? L'hipoclorit sòdic aquest és lleixiu, eh?
Lleixiu.
És una variant de la lleixiu, és un desinfectant equivalent a la lleixiu.
Se'ls ha de... El que diu ell és que si se'ls hi posen això, es curen.
Unes gotes d'això, que li posen àcid cítric, que és llimonada, eh? I diu, amb això es cura l'autisme. Primer, que l'autisme no és una malaltia, és tot un entorn, no? Tot un estatus de vida complexa. No es cura amb cap medicament perquè no és una malaltia i que necessita doncs, una visió doncs, molt integral i donen falses esperances a la gent i a més això que donen és tòxic. Això pot produir problemes al ronyó, pot produir problemes d'hemolisis, està prohibit per l'Agència Espanyola del Medicament, l'Agència Europea, es va retirar del mercat, no ho poden publicitar-ho i ho donen. Però també diuen bestieses, diuen, escolta, per aquests nens amb autisme posa'ls-hi unes gotes d'orina a l'orella. o posa'ls aquestes gotes d'hipoclorit sòdic amb la bativa. Això no es pot permetre. Això no es pot permetre, i per tant hem de ser contundents, hem de ser rigorosos i hem de ser ferms. I el procediment judicial anirà seguint. No donar-li més propaganda, són farsants, són estafadors, són gent que atenta contra la salut pública, i des del punt de vista de l'administració hem de ser rigorosos, i ho continuarem sent, i farem tot el que calgui perquè això no passi. No podem posar en joc la salut de la gent.
Un dia m'agradaria, conseller, parlar un dia només d'un tema, que és de la salut mental. Després de sortir de la pandèmia, els que ja fa temps que anem, i a més ens agrada, no tinc cap problema al dir-ho, ans al contrari, que vaig al psicòleg, que és una te recomano molt, perquè a més tens un problema, escolta'm, pots expressar-te, és una mena de el confessor del segle XXI, perquè ens entenguem, i que a més et donen unes pautes i unes normes a seguir. Clar, però avui, per exemple, ens han donat, avui llegint el periòdico, que l'aigua dels rius catalans cada vegada té més presència de restes d'antidepressius, amb la qual cosa vol dir que una cosa ens porta a l'altra, i que el pitjor que també ens pot passar una mica és que els antidepressius ens els prenguem com qui es pren una aspirina quan té un mal de cap. És a dir, els antidepressius es prenen quan algú diu que t'has de prendre un antidepressiu, no?
Exacte. Tens molta raó, amb això. És a dir, el que hem d'anar és a millorar el malestar emocional de la gent. Per això hem posat a la primària els referents de malestar emocional. Ara, cada cap de Catalunya té un psicòleg o una psicòloga que són els referents de benestar emocional, que tenen l'encàrrec i la funció de fer aquesta labor comunitària, aquesta labor de prevenció, aquesta penetració també a les escoles i als instituts i ajudar els docents, perquè hi ha trastorns emocionals lleus que han de ser tractats a la primària i es poden previndre i es poden fer accions comunitàries. I després hem de seleccionar dels trastorns lleus els més greus. Els més greus són els que ha de veure el professional o el metge de família en primer lloc, i després els centres d'atenció especialitzada, i poder desgranar el gra de la palla, en el sentit de, una cosa és se't mor un familiar i tens un dol. El dol és normal, estàs trist, és normal. No és una depressió, estàs trist. La depressió és un altre grau, no? Quan tens una depressió t'ha de veure l'especialista. Quan tens un dol, no cal, estàs trist, però no cal prendre antidepressius, has de fer el procés. Una mica és això, no? Per tant, hem de posar atenció a la salut mental cada vegada més. Per què? Perquè després de la pandèmia s'ha manifestat molt, i la societat hi ha molta pressió. Els joves tenen molta pressió, els adults també, i com més crisi, doncs més trastorns de malestar emocional. I el malestar emocional lleu té un tractament, el malestar emocional en patologia s'ha de tractar, i per tant hem de fer un esforç per reforçar, i ho estem fent, els centres de salut mental infanto-juvenil, els centres de salut mental d'adults, i sobretot la interacció de la salut mental a les altres polítiques en general, és a dir, a l'escola. L'altre dia presentàvem amb la consellera Simó un programa molt específic d'escoles resilients, que vol dir anem a tractar i donar eines als docents, també a les famílies i també a la canalla, de com afrontar el mateix que fa el psicòleg, donar-te eines perquè tu puguis afrontar frustracions, puguis... La vida és complexa i la vida a vegades genera frustracions.
Hem d'acabar, però només una pregunta. Quan sempre parlem amb el director de la DGT, la Direcció General de Trànsit, això depèn del Ministeri de Salut. Clar, jo li preguntaré al Departament de Salut del Govern de la Generalitat. Vostè està a favor de prohibir fumar dins dels cotxes?
Sí.
Sí, pot fer alguna cosa el Departament de Salut per tirar-ho endavant?
Home, jo apretaré perquè la llei que estem preparant això ho inclogui, no? Perquè, sobretot si hi ha canalla i gent vulnerable, no? Sobretot. Potser hi haurà aquestes matitzacions, és a dir, que probablement acabi així, això, eh? És a dir, si tu el cotxe porta gent que no ha de ser fumadora passiva, doncs...
Criatures embarassades, per posar un exemple, jo crec.
La Direcció General de Trànsit diu més coses, diu, és que la gent es distreu, mentre agafes el cigarret i fumes i tal, no? I es distreu.
Per tant, gent que diu que vas amb una mà només.
Aquesta és una raó, diguéssim, de prevenció d'accidents. La meva és de salut pública, no? És a dir, si hi ha canalla dintre el cotxe i hi ha gent que fuma, la canalla no té cap culpa, no? Per tant, jo crec que s'ha de regular això.
I el fumar a les terrasses, perquè el conseller anterior, el conseller Argimon, sí, va començar i va dir que això s'hauria de tirar endavant quan més aviat sí, millor.
Aquest és un tema que genera certa polèmica, no? I que ho estem treballant, ho estem parlant també amb tots els gremis de restauradors, etc. Estem buscant alguna solució una mica dissuasòria, no? Perquè a vegades no està acabada de perfilar, però s'està treballant a veure de quina manera podem protegir la salut i, per altra banda, no alterar tampoc
la feina
dels restauradors.
Molt bé.
Equilibris.
Si algú té una pregunta molt breu, que acaba, breu, però breu vol dir breu, gràcies.
Però de sí o no, vull dir, per fer-la molt breu, el tema del Covid queda clar que això ja és per sempre, que ha vingut aquí per quedar-se, serà com una grip,
sí.
No ens el traurem mai de sobre.
Sí, exacte, és un virus que està aquí i que, com la grip, i que és estacional i que, en fi, està aquí, sí, sí.
Segona, quan per això parlava d'addiccions al joc, home, hi ha una part del joc que el gestiona la Generalitat i que algunes de les dels jocs que es proposen estan fets per la pròpia Generalitat. Potser podrien començar per aquí, no?
Sí, són aquests difícils equilibris. Igual que el tabac és dolent, però es ven el tabac a les tabacaleres, no? És a dir, què hem de fer?
Ah, però què depèn de vostès?
Ja, però tot depèn. És a dir, l'alcohol què? L'alcohol és bo o és dolent? Però es ven alcohol. En canvi, regulem que els menors de 18 anys no puguin comprar alcohol. En fi, és a dir, hi ha un equilibri complex, però que hem de protegir sobretot els vulnerables, hem d'anar de no fomentar-ho, i ara hi ha noves addiccions, que són les de les pantalles, que és l'accés a la pornografia per part dels infants, és a dir, hi ha tota una problemàtica nova que s'ha de regular i s'ha d'abordar. I al final és un conjunt d'equilibris entre tot ple.
Però és complex, però la comparació amb l'alcohol seria com si la Generalitat produís alcohol per vendre'l. Amb el tema dels jocs, vull dir que és complex, però és una mica diferent. Si una cosa és que es cobrin els impostos de l'Estat, que és una contradicció, l'altra és que l'Estat es converteixi en una productora de tabac directe i el vengui. O sigui, jo crec que entenc la contradicció, però crec que amb el joc va un punt més enllà que amb els altres casos.
Està clar que és difícil l'equilibri aquest i que l'hem de saber gestionar, no? El joc està aquí, el joc existeix, les escurabutxaques hi són, els casinos hi són. Una altra cosa és fomentar-ho, una altra és regular-ho i una altra veure quines són els perills que té això amb gent que té facilitat per l'addicció, no? Per tant, això és el que toca gestionar.
Ferran.
No, jo molt ràpid. Tenim un problema, diuen molts experts, amb el tema de la qualitat assistencial, no? Formem bé els nostres metges a les universitats, però marxen. De fet, un de cada dos metges que surt de les facultats catalanes marxa, se'n va a l'estranger o se'n torna al seu lloc d'origen amb el tema del districte únic universitari. I això a vegades doncs produeix un problema després de qualitat assistencial quan s'han de portar metges de fora. I, per exemple, una de les coses que ha sortit darrerament arran de la mort de la lingüista Carme Junyent, doncs molt d'aquest personal sanitari no és capaç no ja d'atendre en català, sinó d'entendre el català. Què es pot fer per retenir aquest talent que formem a les universitats catalanes?
Primer, deixem puntualitzar una mica. No és així cert que la gent que es forma marxa. N'hi ha molts que es formen i tornen a casa seva. S'han format aquí pel districte únic, són de fora, es formen i se'n van a casa seva.
Sí, sí. Sí,
no?
Sí.
Marxar a l'estranger és un percentatge baix. Alguns d'aquests...
Sí, la majoria tornen a altres llocs de l'Estat, han vingut aquí,
per favor.
Sí, sí. Per tant, què hem de fer? Home, mirem que es quedin, no? I els que es queden, els hi diem, aquí es parla en català, per atendre els pacients s'ha de fer en català, bàsicament, no només per un tema conceptual, sinó per respecte a la llengua, a l'individu, i per la salut, perquè la gent se l'atén, si pot ser, amb la seva llengua. Per tant, estem fent ara un esforç suplementari per l'ensenyament del català, per regular i que es compleixi la normativa del català a les institucions i perquè això sigui així. La qualitat és el que ens preocupa i, efectivament, tenim molts professionals que venen de fora, els que no tenen la qualitat garantida, hem de garantir aquesta qualitat, hem de garantir el tema de la llengua i estem fent un conjunt de propostes pel tema professionals que ara em sembla que no tindrem temps d'explicar-ho, però que m'agradaria molt de poder-ho explicar.
On vulgui torni, no tinc cap problema. El problema és que també és que d'aquí dos minuts tenim una roda de premsa que m'entra en directe. Li agraeixo, conseller, que s'hagi acompanyat avui aquí al Monarracó. Ara que parlava del català, d'aquí uns moments la Raúl Mañé ens explicarà que efectivament el debat o d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo del dia 28-29, crec que és, si no m'equivoco, 27-28-29, es podrà parlar català al Congrés. Ara ens ho explicarà l'Arnau Mañé. Conseller, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Ara anem a l'Arnau Mañé i de seguida al Camp Nou i acabem ja.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Queda només un dia per anar al concessionari i emportar-te un Nissan amb lliurament immediat, grans descomptes i no pagues fins a 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Que ja estàs comptant els dies que falten perquè torni a ser estiu és tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com l'albocat a només 0,69 la peça. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre, en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple la nevera amb fruit.